Anem amb les estrenes. Ja sabeu que ens agrada ajudar-vos a triar només el que val la pena i per això cada setmana analitzem totes les novetats, tant de pel·lícules com de sèries, per guiar-vos entre les estrenes. Manu Tarik, a punt per desgranar novetats?
A puntíssim.
A punt, a punt.
Aquesta setmana hi ha menys estrenes, estem acostumats a una llau de novetats i aquesta és una setmana una mica més tranquil·la, però amb noms potents, no? Hi ha uns quants noms potents. Ara pararem.
En particular, directores de pel·lícules.
Comencem primer amb les sèries perquè arriba a casa nostra un fenomen que ha tingut molt d'èxit al Canadà i als Estats Units, que són països on ja s'ha pogut veure, i ara s'estrena aquí. Estem parlant de Heated Rivalry, una sèrie canadenca que parla sobre la relació entre dos jugadors d'hoquei i de gel, marcada per una rivalitat molt intensa i també per l'atracció que senten l'un per l'altre. A través de la seva història, la sèrie parla sobre la dificultat de ser obertament homosexual en el món de l'esport d'elit i ho fa amb dos elements que a mi em semblen crucials i que expliquen tant l'èxit que ha tingut la sèrie com el seu valor com a ficció, que fa un pas més a l'hora de destruir els tabús que existeixen al voltant de les relacions entre homes en molts espais. El primer és la naturalitat amb la que retrata les relacions sexuals. Estem realment molta estona amb els protagonistes en escenes íntimes i la sèrie no defuig la nuesa dels personatges, o no del tot. Ara en parlarem. I l'altre és que, tot i que els protagonistes viuen moments emocionalment intensos, no es presenta només com un drama, que és el que havia passat tradicionalment amb les històries sobre homosexuals, i aquí també hi ha un esperit juganer, hi ha aventura, fins i tot hi ha vitalisme, i en això podríem connectar la sèrie amb Heartstopper, que va fer dos homes protagonistes d'una comèdia romàntica lleugera. En els dos casos es construeixen relacions entre homes boniques.
Sí, és alleugeridor moltes vegades veure històries que no se centren en la part més tenebrosa, la part més trista o la part més dramàtica d'una relació sentimental en contextos, diguéssim, més aviat desfavorables, no? Aquí crec que una paraula que a mi em va sorprendre molt, de fet, i que crec que predomina i uneix tota la sèrie és una certa tendresa. Crec que tots estem a vegades mancats, no? D'això, i especialment en moltes vegades en la ficció, i crec que aquesta sèrie aconsegueix fer sobreeixir la tendresa en totes les històries que explica, i especialment en els dos protagonistes.
Clar, a mi m'interessa moltíssim el que comentaves, Toni, de que malgrat que hi ha un rerefons dramàtic en la història, són personatges que viuen una certa repressió, hi ha aquest component de comèdia que funciona molt bé i que m'ha fet pensar en un registre, en un tipus de comèdia clàssica que es va anomenar la comèdia de guerra de sexes, on convivia un cert component d'atracció amb un altre de repulsió, que aquí està molt ben jugat per la qüestió de la rivalitat esportiva i per l'atracció física, sexual, sentimental entre els personatges. Em sembla que funciona molt bé aquesta combinació d'atracció i repulsió.
Clar, la gràcia de tot plegat és que estem parlant d'un esport com el hockey gel, que és eminentment testosterònic, eminentment masculí, parlant de masculinitat des d'aquesta mirada molt clàssica, i els personatges que, doncs, dos dels grans cracs d'aquest esport, dos dels rookies, no?, com explica la història, tenen aquesta relació íntima, i això, diguem, tradicionalment es relacionaria sempre amb unes relacions que tenen sempre aquest component fosc o de persones que no s'accepten a si mateixes i que d'alguna manera porten a tenir un sexe dur, un sexe o una relació lesiva, i en comptes d'això troba una descripció d'unes intimitats i d'unes complicitats, i de nou, d'una tendresa que em sembla que funciona molt bé i que a més enllaça amb aquest component més desenfadat que comenta el Manu de l'humor.
Molt juganer.
Sí, sí.
Sí, a més és molt important el fet que, bueno, combatre aquesta homofòbia, no? Al final és una sèrie que en moments molt concrets realment fa un esforç molt gran, i crec que li surt molt bé, per explicar l'homofòbia en el món de l'esport d'elit i en com es viuen, perquè evidentment d'homosexuals n'hi ha en el món de l'esport com a tot arreu, com es viuen aquestes relacions en situacions de secretisme que realment doncs poden fer molt de mal. I de fet és una sèrie, deia fa una estona, que es va estrenar l'any passat al Canadà i als Estats Units. És important que es facin sèries com aquestes per una qüestió de començar a canviar les coses, no? De vegades la ficció pot tenir aquesta funció o pot aportar això, I aquesta sèrie ha fet que un jugador professional d'hoquei sobre gel, que es diu Jesse Cortuem, sortís de l'armari públicament a través de les xarxes socials. Ell ha explicat la seva història d'anys amagant la seva homosexualitat i ha dit que en part ha estat la sèrie el que l'ha animat a trencar la màscara. Per tant, només per això ja és una victòria.
Totalment. I crec que aquesta sèrie pot convertir-se en alguna cosa transcendent en aquest sentit. I de fet, m'encantaria que fos així. I, per cert, crec que és important també matisar que aquest tabú té molt a veure amb l'esport d'elit masculí, perquè clarament això és una qüestió que no ens trobem en l'esport d'elit femení, com veiem directament a l'esport, diguem, al futbol del Barça, per exemple.
Is what you want?
Yeah, for sure.
Well, you're a really bad liar. What is your room number?
1410.
Well, if I come to 1410 tonight, it's 9 o'clock.
I might open.
I might knock.
Una de les coses que més es comentarà de la sèrie, i em sembla que és important, són les escenes de sexe, perquè la relació entre els dos personatges és inicialment sexual i perquè la sèrie les tracta buscant cert erotisme i alhora certa naturalitat.
Clar, la qüestió de la naturalitat és essencial, sobretot per combatre la homofòbia. Les escenes de sexe d'aquesta sèrie són llargues, són detallades. Jo criticaria fins a cert punt el fet de que em semblen potser massa escèptiques, massa netes. Si, per exemple, tenim com a referent el cinema de Luca Guadagnino, que per mi és un referent importantíssim de la sèrie, sobretot la seva pel·lícula Challengers, però si, per exemple, pensem en la pel·lícula Queer de Luca Guadagnino, les escenes de sexe eren més crues, hi havia suor, hi havia fluids. Aquí, per mi, són massa netes. Tot i així, són molt detallades.
No podem oblidar que estem parlant de sèrie i, per tant, de televisió, eh? Vull dir, clar, que aquí hi ha unes barreres que són diferents que les del cinema.
Tot i així, és veritat que hi està una miqueta massa a mig camí, en aquest sentit, trobo, també, perquè, evidentment, estem molta estona amb aquestes moments, diguem, d'intimitat i sexuals i de més, però sempre notes massa la coreografia de la càmera intentant evitar que es mostri un genital, evitar... Però veus, sempre està una mica...
A mi, estic d'acord amb tu, que hi ha una contradicció entre buscar que sigui natural i anar esquivant genitals al mateix temps.
Sí.
Però si no ho fessin, es podria convertir fàcilment en la sèrie on apareixen genitals. No sé si, m'explico. I aleshores aquesta idea segurament taparia tota la resta. I de fet, ja ha passat una mica això amb l'atractiu dels actors, no? Que al final és la sèrie on aquests dos actors tan atractius s'ho munten, quan la sèrie és molt més interessant, té molta més profunditat dramàtica al darrere i té unes intencions que van molt més enllà d'aquest entreteniment superficial. Per entendre el fenomen també és molt important mencionar les sèries sud-coreanes de relacions homosexuals, perquè tenen un estil estètic que jo penso que, primer, que la sèrie s'hi enganxa en certa manera, i després perquè hi ha un públic previ que ja consumia això i probablement l'èxit de Heated Rivalry s'està construint en part a sobre d'aquest públic i a sobre del públic també de literatura romàntica dirigida sobretot a joves, adolescents, amb protagonistes homes.
Jo, tornant a la representació aquesta, diguem, sexual, sí que hi ha una cosa que, i a més segur que té molt a veure amb també el background, diguem, literari en el que es basa, que trobo que està molt bé, que és que transmet, i això sí que ho fa molt bé, com aquesta intimitat, però sobretot aquestes primeres vegades, no? S'acosta als personatges i als seus gestos en part primerencs, en part pudorosos, és a dir, acompanya molt bé aquesta part que ens fa sentir nosaltres que estem efectivament dins d'una relació que acaba de començar i que és molt inexperta.
Clar, li funciona molt bé que un dels protagonistes sigui molt expert i l'altre, diguéssim, s'estigui iniciant en aquesta mena de relació. Doncs això és Heated Rivalry, que aquí ens ha arribat amb el títol Masque Rivales, que ja teniu a Movistar Plus. Això sí, si volíeu una sèrie sobre hoquei sobre gel, em sembla que aquesta no és la vostra sèrie, perquè no la podríem definir com un drama esportiu, no? l'esport és més aviat un accessori.
Sí, és com una mica com Marty Supreme, si volies, una pel·lícula de ping-pong, hi és, però no és el protagonista.
No acaba de ser el centre. Doncs veurem, esperem que aquí també es converteixi en un èxit. Aquesta és una proposta de sèrie, però n'hi ha una altra que almenys d'entrada també ens ha cridat l'atenció. Es tracta de Salvador, una sèrie que s'ha estrenat avui a Netflix i que té com a protagonista Luis Tosar, que interpreta un pare que descobreix que la seva filla va amb un grup neonazi que du a terme agressions racistes i homòfobes. El pare no entén com la filla que ell va educar pot estar embolicada amb aquesta gent, intenta treure-la d'aquest ambient i no pot. La sèrie el que vol és investigar o fer un retrat de l'auge de l'extrema dreta i intentar desxifrar-ne les causes a través d'aquesta trama, tot i que en realitat el retrat que en surt és molt superficial i acaba servint més per buscar l'impacte que per reflexionar o treure alguna conclusió.
Sí, estic totalment d'acord amb tu, Toni. Per mi és una sèrie problemàtica en diferents sentits. El primer, i potser el més essencial, és que per mi la sèrie aborda i intenta analitzar un problema molt greu, que té molta profunditat i moltes capes, i acaba donant respostes, per mi, molt simples, no? I de sobte, tot aquesta problemàtica del sorgiment de nous grups neofeixistes, neonazis, s'acaba resolent amb una sèrie de drames paternfilials de diferents pares o de diferents filles que, de sobte, arrosseguen algun trauma amb els seus pares, no? I sembla que tot es redueix a això. És veritat que la sèrie, a mesura que van passant els capítols, aborda algunes altres qüestions, però a mi aquest reducció és el que acaba imperant.
Sí, hi ha molts personatges, a més, que t'expliquen el que passa, això que molesta, que t'expliquen el que passa, ho subratlla tot. I...
A mi això em sembla terrible. Crec que en els darrers mesos hem parlat força de com un dels problemes de les noves plataformes o les sèries que sorgeixen a les plataformes, sobretot les més majoritàries, tendeixen a sobreexplicar coses, com si tinguessin por que els espectadors i espectadores poguessin pensar, reflexionar. Però per mi, amb aquesta sèrie, gairebé s'inaugura definitivament el guió fet amb ChatGPT.
Bàsicament és que els personatges pràcticament aboquen, no? T'aboquen la idea al damunt, no?
Està tot telegrafiat.
Escoltem un tall que exemplifica això.
No, yo no era racista. Lo que pasa es que cuando me fui de casa me tuve que ganar la vida en el barro. Y ahí es donde ves la realidad.
¿Y qué es la realidad?
Pues que en Patera no viene ningún catedrático de literatura comparada. Ni nadie que le vaya a levantar el trabajo a mi padre. Pero reponedores de súper a punta pala. Y yo antes de que nadie me adelante le piso la cara. Y si ese alguien es negro y eso para ti racista...
Jo aquí crec que serà una mica inesperat, però citaré a Ken Loach i a Albert Serra.
Uau! A veure, vinga, endavant!
En una entrevista, Albert Serra parlava a Ken Loach que li semblava un director d'alguna manera d'extrema dreta, i s'explicava dient que d'alguna manera aquestes formes tan clàssiques que tenien Ken Loach eren molt conservadores i que la forma no estava tan allunyat de les idees. Crec que, evidentment, és una afirmació una mica, diguem, agosarada, però té una part interessant. I crec que això és una mica el que passa amb aquesta sèrie. Fa el que deia el Manu, i també deies tu, Toni, les formes són tan barroeres a l'hora de presentar un conflicte i una sèrie de circumstàncies socials que són complexes, que si ho redueixes així acabes al final caient en certs tics i en certs discursos que no deixen de ser propers al populisme, propers a uns discursos tendenciosos.
I crec que aquesta sèrie reaccionària, no?
Sí, és tan simple que acaba caient en una mica el mateix que pretén denunciar.
Estic d'acord amb tu, però Ken Loach no es toca. En aquest programa esteu tocant molt sovint Ken Loach. Soc l'únic Ken Loachista d'aquest programa.
No, a mi m'agrada.
Afirmo, perquè el Mano et dispara contra Ken Loach.
Però no em canso de dir
a la mínima que pot,
que hi ha pel·lícules de Loach que m'encanten.
Quan una esclatxeta dispara. A part de la broma, entenc perfectament el que vols dir, que és un problema que té aquesta sèrie Salvador, que en tot cas diguéssim que estaria entre les que no recomanem. S'ha estrenat avui a Netflix.
Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Anem ara a les novetats de les sales de cinema, on destaca la nova pel·lícula d'Isabel Coixet, que es titula Tres Adioses.
Thank you. sale, sale, risale, più fior di pelle.
Una pel·lícula ambientada a la ciutat de Roma que adapta una novel·la de l'escriptora italiana Michela Murgia, el seu últim llibre, de fet, perquè va morir l'any 2003 d'un càncer renal. Es tracta d'una obra amb diverses històries que Isabel Coixet pren per construir la història d'una dona que és abandonada pel seu marit. Després d'una discussió, ell decideix separar-se. Aquesta ruptura és dolorosa, però, com diu el títol de la pel·lícula, que recordo, es diu Tres adioses, doncs no serà l'únic comiat que haurà de viure la protagonista.
Sí, jo començaria comentant que estem davant d'una obra molt interessant en termes autorals, no? Perquè ens sembla interessantíssim que Isabel Coixet porti la ficció cap a Roma després d'haver fet com una espècie de volta dramàtica al món. Dramàtica no per terrible, sinó perquè el component dramàtic és rellevant, no?
De les seves pel·lícules,
clar,
sí.
Vam estar al Portland, de Coses que nunca te dije, al Vancouver, de Mi vida sin mi, després Japó, a Mapa de los sonidos de Tokio, i fins i tot Groenlàndia, A nadie quiere la noche. Autora molt internacional, autora catalana molt internacional, i aquí jo crec que fa un recorregut geogràfic i urbà molt interessant per una Roma de grans avingudes i de petits carrers. I tenim aquest personatge central, essencial, que ha de confrontar sobretot dues idees, dos elements dramàtics. D'una banda, la idea de l'aflicció sentimental. Ja has comentat, Toni, que ella l'abandona el marit, sí, només començar la història, i després la idea d'assumir una certa fatalitat.
Hem de vigilar aquí, de no molt explicar massa cosa.
Sí, hem de ser delicats. I per mi el que em funciona sobretot de la pel·lícula és com està tractat amb cert, fins i tot amb un component humorístic, en moments determinats, aquesta part més dramàtica, no? Perquè el risc que hi hauria seria el fet de que la protagonista caigués en una certa paràlisi. I jo crec que aquest és un risc una mica permanent en l'univers d'Isabel Coixet, aquesta caiguda en una certa estasi, falta de moviment o falta d'empenta, però crec que això la pel·lícula aconsegueix sobreposar-se a aquest obstacle a través d'aquests elements que en certs casos són humorístics. Per exemple, hi ha un joc molt interessant amb una espècie d'icona del pop sud-coreà, que és una figura tallada, és com una figura de cartró
que posa al llit. És que sabeu que l'autora de la novel·la era molt fan del pop sud-coreà.
Totalment. No sé si la Isabel Coixet ho serà, però en aquesta pel·lícula hi té molt pes. I l'altre element que a mi em funciona molt bé és un personatge secundari interpretat pel Francesco Carril, que connecta d'alguna manera la pel·lícula, per mi, amb l'univers de Nanni Moretti. Hi ha una certa lleugeresa a l'hora d'afrontar el drama que em sembla molt, molt interessant.
També està molt bé Álvaro Orbacher, no? I al final, sí. Jo és que no sé per què s'ha d'anar a veure la pel·lícula, si per l'Isabel Coixet o per Álvaro, no és per desmereixar Isabel Coixet, eh?
Però comparteixo.
Álvaro Orbacher tria molt bé els papers, jo crec que no l'he vist mai un mal paper.
Sí, a més, sap triar papers que li escauen molt, molt bé. Aquesta habilitat que té Álvaro Orbacher, germana de Lichter Orbacher, per cert, per combinar una gestualitat molt fràgil amb una espècie de fulgor i enteresa interna molt gran, em sembla molt interessant, i aquí està jugat molt bé aquest equilibri entre aquests dos components.
Doncs Tres adioses d'Isabel Coixet, que és la novetat destacada a la cartellera. Però no és l'única pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, perquè també tenim La tarta del presidente, pel·lícula del director iraquià Hassan Hadi, que va guanyar el Premi Càmera d'Or a la millor òpera prima a Cannes. Explica la història d'una nena que viu a l'Iraq a principis dels anys 90 sota el règim de Saddam Hussein i amb les restriccions imposades per les Nacions Unides. En aquest context, s'apropa l'aniversari de Saddam Hussein i es realitza un sorteig per preparar-li un pastís. Aquesta nena, que amb prou feines té 9 anys, li toca i haurà de preparar el pastís. La pel·lícula explica els seus esforços per aconseguir-ho, ja que per començar no és gens fàcil trobar els ingredients per fer-ho.
Res és fàcil en aquesta pel·lícula. Tenim aquesta nena d'una família molt pobra que viu entre aiguamolls, hi ha aquestes restriccions imposades per la ONU, li toca viatjar a la ciutat amb l'àvia per aconseguir els ingredients del pastís, i per mi la pel·lícula és problemàtica perquè acaba caient en una qüestió que vam comentar la setmana passada quan vam situar Crash en el número 1 de pel·lícules que no mereixien l'Oscar, i era aquesta qüestió de pel·lícules que presenten una tesi i després la van... defensant d'una manera gairebé subratllada, no? A ultrança, sí. I en aquest cas, jo, el que acaba passant és que aquesta pobra nena ha de suportar un cúmul de calamitats molt premeditades, jo crec, per part del director. És un director, no oblidem, que és iraquià, però que està format com a cineasta a Nova York, i jo crec que la pel·lícula acaba tenint una sensibilitat més propera a un cert drama o melodrama dels Estats Units que a una pel·lícula realment alternativa. Tot i que s'ha de dir, i això potser penso que és el més meritori d'aquest film, i és que rep o intenta ser hereva d'algunes grans pel·lícules europees i orientals, i penso sobretot en alguns drames neorealistes, pel·lícules com Lladre de bicicletes o Alemanya any zero, totes pel·lícules protagonitzades per nens o nenes, o també pel·lícules interpretades per criatures i dirigides per directors com Abbas Kiarostami o Jafar Panahi. Tenim aquests grans referents, però per mi la mirada massa maniquea d'aquest director Hadi fa que aquella ressonància humana que tenien aquells grans films es vegi una mica esclafada.
A mi no m'ha passat tant aquesta sensació d'apretar els personatges, tot i que és veritat que és una sèrie de catastròfiques amb desgràcies, no? Una sí. miqueta, però sí que diguem, va trobant certs punts de llum, va trobant certs punts d'humor, va trobant-se amb personatges que no només són, diguéssim, mala gent o personatges massa ofegats per la misèria com per fer el bé, sinó també va trobant aquests petits episodis de bondat o d'humanitat, tot i que evidentment segurament guanyarien els altres, no? Però tot i així trobo que és una pel·lícula que sí que sap trobar aquesta bellesa, i no només la troba en la història, sinó també amb les imatges, que tot i parlar d'un país que està molt denostat i que està molt degradat, també troba en tota l'herència cultural, arquitectònica, en fi, tot el patrimoni, doncs una certa bellesa.
I la nena protagonista està increïble,
sí.
S'ha de dir, i tota la seva gestualitat i la seva enteresa és destacable. Però per mi tot el que l'envolta i el que li va passant amb personatges que la van enganyant contínuament, fins i tot hi ha moments que sembla que s'hagi de veure una certa llum, però les situacions acostumen a girar-se cap a lo sinistre, fins i tot cap a lo sòrdid.
Però jo crec que això és bastant simptomàtic, segurament. És difícil, segurament, trobar certs, diguem, ser optimista en segons quina situació i en segons quina manera de retratar el teu propi país, i crec que és molt important que encara que s'hagi format als Estats Units o el que sigui, parli en una certa primera persona. De fet, el director comentava que era una qüestió molt autobiogràfica, la qüestió del pastís i tot, no? Uh-huh. I crec també que és simptomàtic aquesta tendència de moltes produccions interessants de l'Orient Mitjà, com Osama de Sodok Barnak, Kiarostami, tu parlaves, o també inclús en termes de novel·les, Estels al cel de Khalid Hosseini, o una altra pel·lícula iraquiana que es diu Son of Babylon de Mohammed al-Daraji, que parlen des de la mirada d'un nen, i això em recorda inclús a Charles Dickens, no? Aquests nens que viuen en una certa desgràcia però que conserven una certa innocència, i que tot i els intents del seu entorn per arrabassar-los aquesta innocència, mantenen aquesta brillantor als ulls, per dir-ho així, una mica cursi, però vull dir que aquesta és la idea, i crec que funciona molt bé en aquest sentit.
En tot cas, una pel·lícula dura que evidentment, perquè ens acosta a una realitat molt dura. Anem a repassar els títols que hem comentat, perquè de sèries hem parlat de Heated Rivalry, que aquí li han dit Más que Rivales, i de Salvador, i del cinema hem comentat Los Tres Adioses i La Tarta del Presidente. Avui us barrejo sèries i pel·lícules i us demano que ajudeu els oients a acabar de triar, i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
Ostres, jo crec que amb la que més he gaudit ha estat amb Heated Rivalry.
Doncs jo avui faig un all-in amb tu, Manu.
Molt bé.
Doncs vol que us digui que em sumo jo també.
Vinga,
fantàstic.
Som-hi.
3 a Heated Rivalry. Doncs 3 a Heated Rivalry.
La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena. Amb Toni de la Torre.
Ho vam encaixar en escenes boniques en ports de diumenge.
I aquest diumenge se celebra la 18a edició dels Premis Gaudí i per això el 3CAT han creat tota una col·lecció de pel·lícules guardonades al llarg de la història del cinema català. Tenim pel·lícules recents com Casa en Flames, com Creatura, com Alcarràs, i a més ho han organitzat, que això em sembla que és molt útil, per noms propis, de manera que pots trobar noms com Sergi López o Ángela Cervantes, tots dos nominats als Premis d'enguany, i si cliques la seva opció, selecciones el nom propi i et porta les seves pel·lícules i curtmetratges. I hi ha una col·lecció especial per Sílvia Munt que, com sabeu, rebrà el Gaudí d'Honor aquest diumenge.
Clar, jo si m'hagués de quedar amb alguna de les opcions d'aquesta oferta interessantíssima...
Perquè n'hi ha moltes, eh?
Sí. Seria Estiu 1993, de Carla Simón, perquè em fa pensar com els Gaudí ens han descobert a grans cineastes. I fins i tot aquest any hi ha dues òperes primes que tenen moltes oportunitats de guanyar premis, com Molt lluny i Estrany riu. Aquí tenim aquesta obra primerenca i absolutament personal, autobiogràfica, de la Carla Simón.
Doncs jo me'n vaig per Sílvia Munt amb un documental que va dirigir fa uns anys, que és La granja del Pas. Un documental que seguia els afectats de tota la crisi de l'habitatge que va haver-hi l'any 2008, més o menys, i que tenia la capacitat de entrevistar-los i de parlar amb totes aquestes persones, i va convertir-se en un fresc, que a més va ser un documental que ella va començar sense cap mena de suport ni subvenció ni res, i a poc a poc s'hi van anar sumant no només les persones que entrevistava i persones i col·laboradors, sinó que també s'hi van anar sumant posteriorment la televisió, etc. I crec que és un documental transcendent i un fresc molt important del que va significar per tantíssimes famílies la crisi econòmica dels 2008, 2009, etc. I tot el que també va significar positiu el que va ser la plataforma d'afectats per la hipoteca, per intentar crear una xarxa en la qual les persones que es quedaven sense llar d'una manera gairebé sistemàtica trobessin no només llocs on viure, diguéssim, sinó també una xarxa social real que diguéssim que donava aquesta esperança, de la qual hem parlat també molt en pel·lícules com El senyor dels anells. Era al final una cosa molt real i molt bonica. El que té de transcendent aquest documental crec que és lluminós malgrat tot, i que va aconseguir Sílvia Munt a través d'unes poques eines molt ben fetes servir.
Doncs, efectivament, hi ha de tot en aquesta col·lecció del Cinema Gaudí que trobareu al 3CAT i que és ideal per preparar-se a la gala de diumenge, que podreu seguir en directe amb nosaltres, perquè Catalunya Ràdio es volca amb el cinema català i els de la Finestra Indiscreta, i serem en directe des del Gran Teatre del Liceu explicant-vos tot el que hi passi amb el suport dels companys de serveis informatius de la casa. A les 8 del vespre ens hi posarem, així que aquest cop no ens acomiadem fins la setmana que ve, sinó que us diem fins diumenge.
Fins diumenge.
Que vagi molt bé.
La Finestra Indiscreta, el programa per estar al dia de les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.